els 10.000 punts, Santa Libex 35.
Es más, tendría
que juega cuando no está solo, al póker.
10 minuts i les 11, Laia. És aquell moment en què tots plegats ens mirem a la cara i diem...
Sembla mentida.
Sembla mentida. Doctor Jordi Moragues, què tal? Benvingut.
Molt
bon dia.
Bon dia.
Aquesta secció del Sembla mentida avui ens parla de borses.
Exacte.
I és un dia magnífic per fer-ho després d'haver conversat avui amb el president de la Borsa de Barcelona, Joan Hortalà. Però quins aspectes de la borsa ens vols tocar?
Doncs parlarem d'aspectes més filosòfics i teòrics, no tan...
Escolta, no tan pràctics tècnics, sinó filosòfics, exacte, i teòrics. Podem suposar que més o menys tothom té una idea, no?, que és això de les borses?
Exacte. Simplificant molt, són mercats on es compren i venen o accions o matèries primeres, sí, opcions o divises i moltes altres coses, i nosaltres, a moda d'exemple, ens centrarem en el mercat d'accions.
Molt bé.
Aleshores, una acció simplement és una part d'una empresa, un tant per cent de l'empresa, sí, i com a tal es pot comprar, vendre, i de tant en tant, periòdicament, ens pot donar uns beneficis o dividends.
I el preu de les accions, òbviament, que varia segons l'oferta i la demanda.
Exacte, lleu de l'oferta i la demanda, és a dir, quan creix l'oferta d'una determinada acció, el preu baixa i viceversa, i quan creix la demanda, el preu puja i viceversa.
Molt bé, això ho tenim clar. Llavors, maneres d'invertir.
Hi ha dues maneres. Si tinc molts calés, jo compro parts d'una companyia i vic dels seus beneficis, la manera clàssica.
Molt bé.
I després hi ha la manera d'invertir per especulació, que és aprofitar-se dels moviments de preus, és a dir, comprar barat o comprar barat i vendre car.
Especulació.
Sí, nosaltres ens centrarem...
És un terme que fa por, eh?
No, simplement. Precisament allò comentat abans, sí, és el que fa tothom, comprar coses barades i vendre les cares. No té res de dolent en principi.
Vinga. I ara una cosa que aquí m'has deixat quan m'ho has dit abans. La borsa que té a veure amb un concurs de bellesa. Doncs ho expliques, això?
Sí, per intentar explicar una mica la manera de pensar dels inversors, sí, el famós economista anglès, el John Maynard Keynes, sí, descrivia la seva actuació dels inversors basant-se en un concurs fictici de bellesa. És a dir, ens imaginem que es publiquen les fotos d'actrius i models en un diari,
sí,
i els lectors han d'escollir la més maca.
Va bé.
Però amb la particularitat de que guanyen aquells que han votat per la guanyadora.
Només per la guanyadora.
Exacte.
Esclar. D'aquesta manera, no té per què guanyar la més atractiva, és això, sinó que la que més gent creu que altres pensaran que és la més atractiva.
Exactament. Això explica el comportament dels inversors. No van a l'acció que els hi és més atractiva, sinó la que pensen que més gent pensarà que és la més atractiva i, per tant, el preu pujarà.
I, clar, d'aquesta manera el benefici ells creuen que podrà ser superior.
Exacte.
Escolta.
Aleshores...
És bona, aquesta.
Parlant d'aquest tema de l'especulació,
sí,
la clau consisteix en endevinar cap on aniran els preus.
Sí.
Aleshores, per fer això, tots els inversors es poden classificar en dos grups, els que fan servir l'anàlisi fonamental o l'anàlisi tècnic.
Aviam, diferències.
L'anàlisi fonamental es basa en analitzar els factors que afecten el preu d'una acció per coses de l'empresa, no?
Sí.
Els guanys que té, si va bé, si va malament, etcètera, i estableixen un valor intrínsec que aquells creuen que hauria de tenir aquella empresa o aquella acció.
Sí.
I aleshores, si aquest valor intrínsec està per sobre del real, compra, ja que l'empresa està subvalorada.
D'acord.
Si aquell valor calculat està per sota del real, doncs ven, perquè l'empresa està sobrevalorada.
Va bé.
En canvi, l'anàlisi tècnic, sí, és una altra tècnica totalment diferent, que es basa a estudiar simplement l'evolució dels preus en el passat, és a dir, les gràfiques aquelles que veiem, i oblidar-nos de qualsevol informació existent.
D'acord.
És el que es coneix com la teoria de Dow, que va inventar el Charles Henry Dow, que era un dels creadors del Dow Jones Industrials, i es basa en que els preus segueixen tendències i aquestes tendències al llarg del temps es repeteixen.
Un patró d'actuació de temps.
Un patró, exacte.
Llavors...
La pregunta
sí,
és si totes aquestes tècniques serveixen de res.
Ai, aquí és on es complica.
Ens ho desmuntarà tot ara.
Ai, ai, ai. O sigui, hauríem de parlar de la hipòtesi dels mercats eficients per intentar respondre a la pregunta. I aquesta hipòtesi què diu?
Doncs en la seva forma més dèbil, perquè té diferents formes, diu que els preus en tot moment reflecteixen tota la informació que se sap fins a aquell moment. És a dir, que qualsevol cosa que faci variar el preu d'una acció és una cosa futura.
Sí.
I, per tant, com que és futura, és impredictible, i els preus fan camins aleatoris.
Ah, d'acord.
No podem determinar.
Llavors, si aquesta hipòtesi és certa, totes les tècniques d'inversió són fal·làcies, podríem dir-ho així? I què se'n sap de la veracitat d'aquesta hipòtesi, doncs?
Doncs hi ha diversos experiments empírics que demostren que alguns mercats són més eficients que d'altres. Vol dir que tenen més eficiència en aquest sentit que hem dit, Però hi ha una gran discussió sobre el tema, sobre si els mercats són realment eficients o no, home, quin grau d'eficiència
té. Si parlem de fal·làcia, això pot posar una miqueta en guàrdia molt...
Però s'ha de dir que el factor aleatori hi és fortament.
Sí, eh?
Hi és fortament. En aquest sentit, jo he llegit diferents llibres sobre l'anàlisi d'anàlisi tècnic, en particular la Bíblia, que es considera que és l'anàlisi tècnic dels mercats financers del John Murphy de l'any 99. Jo quan llegia aquest llibre em semblava molt interessant, parlava de tendències, lateralitat, ones d'Eliot, suport, resistències, canals, una sèrie de coses que semblaven molt sèries, però quan em vaig donar compte, a la meitat, que no tenia cap fonament matemàtic, era pura astrologia, era simplement tu creus i ja està.
Astrologia?
Sí.
Anem forts avui,
astrologia. Però, per tant, aquestes tècniques de la pràctica funcionen
aquí,
o no
aquí
funcionen?
Aquí està el tema. Posarem un exemple que és prou revelador i que cadascú tregui les conclusions que vulgui.
Ara sí que em fa por, això. A veure.
A l'any 73, l'economista Barton Gordon Malkiel va proposar un concurs entre un mico i professional.
Un mico?
A veure si m'explico. Metafòricament consistia en considerar un mico, sí, amb els ulls embenats i llançant darts a la pàgina amb la llista d'accions de The Wall Street Journal.
Ai.
Aleshores, quan anava tirant els dardos, s'agafaven aquella cartera d'accions i es compararia amb els inversors professionals, a veure què passava.
Ai.
Doncs el diari va acceptar el repte durant 14 anys. I el més sorprenent és que la cartera aleatòria escollida pel mico va superar el 85% dels fons d'inversió referenciats i, a més, sense cobrar cap comissió de gestió.
T'imagines un mico llançant darts i encertant... Oh, Déu meu, escolta...
Clar, podem parlar de sort.
Vols dir que la gent que guanya diners a la borsa, doncs, és perquè ha tingut sort?
És una manera de veure-ho, ells et diran que és perquè en saben molt.
Això li hauríem d'haver dit al senyor Hortalassa, sí, del mico.
Aquí hi ha un exemple que si agafes, sí, per exemple, 10.000 inversors, sí, 5.000 potser et diran que una acció pujarà i 5.000 que baixarà.
Sí.
Els que l'hagin encertat, els 5.000, 2.500, el 50% et dirà que una altra acció pujarà o baixarà. Al cap de 10 rondes de fer això, hi hauran 10 inversors que les hauran encertat totes.
Sí.
I per sort, pues, serà molt ric.
Calés.
Hauran fet molt rics, clar. I potser escriuran un llibre amb les seves tècniques, que potser són certes o falses, però no es pot negar que hi ha hagut encertants simplement per un tema d'atzar. El tema és que la nostra societat només recorda els triomfadors i s'oblida de la gent que perd diners o no guanya res a la borsa.
I els micos, ostres. Escolta, per acabar, tinc entès que també es poden guanyar diners si el preu de les accions baixa. Sí,
tant.
Com funciona això?
Doncs és el que coneix com a short sell, en anglès, o venda en curt, sí, o venda al descobert. Sí. I imagina que tu creus que una acció baixarà, aleshores demanes en préstec l'acció en un broker. Imagina, sí, que aquell moment l'acció al mercat val 100. Tu li demanes en préstec i immediatament la vens. I et donen 100 euros.
Sí.
Al cap d'una setmana el teu pronòstic es compleix, per exemple, i baixa 80. Tu amb aquest 100 que has obtingut la recompres per 80 i tens 20 de benefici i recuperes l'acció, que li tornes al broker. Per tant, havent baixat 20 euros, tu els has guanyat, aquests 20 euros, amb aquest procediment.
Venda en curt.
Aleshores, això se sol utilitzar en inversions intradia, és a dir, que es tanquen el mateix dia,
sí,
perquè cada nit que te'n vas a dormir amb l'acció en préstec has de pagar un interès. I té un punt maquiavèlic, perquè tu el que estàs fent és una aposta perquè les accions baixin. És a dir, que és poc ètic, ja que t'interessa que baixin i podries fer coses com, per exemple, estendre falsos rumors sobre l'empresa o així perquè les accions baixin. Aleshores, els famosos hedge funds, els fons de cobertura o d'inversió lliure, que s'han posat tant de moda amb la crisi, utilitzen combinacions de posicions llargues clàssiques de compra-venda amb posicions curtes, aquestes que hem comentat, de venda-compra.
Però això és legal?
Sí, això és legal. El que no és legal és fer atacs coordinats contra el preu d'una acció per treure en profit. És a dir, es pot posar d'acord gent amb molts diners, o molta gent, de manera que comencin a vendre en curs accions d'una companyia, de manera que per el propi fet de vendre el preu decaigui i se'n pugui treure un profit econòmic, com per exemple els atacs coordinats de certs hedge funds contra l'euro al febrer del 2010.
I m'imagino que la informàtica té molt a veure amb això, perquè tots els coordinadors treballant a grans velocitats per aconseguir que aquest mercat es mogui.
Doncs sí, actualment els grans bancs d'inversió destinen els seus esforços a fabricar ordinadors més ràpids i amb connexions més ràpides, per tant, d'avançar-se uns mil·lisegons a la competència o als inversors particulars i poder obtenir més profit a les operacions. Precisament jo tinc un amic suís,
sí,
que treballa a Goldman Sachs i que es dedica precisament a dissenyar aquests ordinadors.
Ho veus, Laia? Això és el que allà a Amèrica diuen, els credit default swaps. Va d'un embolic.
Home, no m'estranya. Invertim en borsa, ara en sabeu una miqueta més.
Bueno,
no ho faries tu.
Jo no.
Doctor Moragas, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana.
Sembla mentida les coses que ens explica.
Sí que ho sembla.
Això del mico.
Del mico, sí, ens ha impactat això, eh?
Quan m'ho va dir, que en parlaria, dic, no pot ser. Sembla mentida.
Sembla mentida.